Hola, benvinguts al Tal com Raja, que ja no sé quantes setmanes fa que no fem programa per qüestions logístiques, per qüestions de vacances de l'Adrià i coses d'aquestes. Eh que sí, Adrià?
Tu sí que vius bé.
Sí, no canvies de tema. Bueno, benvinguts a tots. Ja era hora que féssim programa algun dia. Després, dijous que ve, torna a ser festa. Això és una festa continuada, eh? Avui estem aquí amb l'Antonio Roa. Hola, què tal?
Bona tarda.
Estàs bé?
Sí, molt bé, home.
Molt bé. Doncs aquí disposat a parlar, no?
Com desitjant ja parlar, clar.
Molt bé. Ara ens explicaràs que tu també fas un llarg viatge d'aquí poc. La Carla Aragonès, què tal?
Hola, molt bona tarda.
També feia temps que no ens veiem,
sí,
eh?
Sí. Feia molt que no venia.
Sí. Vas bé, l'universitat?
Va molt bé, l'universitat. Sí. Recte final, hi ha ganes d'estiu. Moltes ganes d'estiu.
M'alegro molt que estiguis aquí, perquè sé que estàs molt estressada i que això potser t'estressa més o no, però...
No, això sempre va bé.
Sempre va bé. I l'Agustí Bernard, què tal, com estàs?
Bona tarda. Però bé, aquí, de tertúlia amb els amics.
De tertúlia amb els amics, així m'agrada. I l'Adrià, que ja hem dit hola.
Jo estic genial, també.
Tu estàs genial. També.
Treballant.
Sí, però bueno, això és treballar.
Va, és parlar.
Això és parlar.
Tu la Carla riu. Sempre es fiquen amb mi.
Sí? Jo també, eh? Jo ja m'apunto també, no? No, però això és una manera de treballar...
És agradable.
És agradable, sí. Sí. Jo a mi m'hauria agradat treballar sempre així.
Aquesta hora sí, les altres hores no ho sabem.
Esta és la mejor.
Sí. Esta la mejor. Bueno, doncs benvinguts una altra vegada aquí al Tal com Raja. Bueno, tenim uns problemes... No, uns problemes no, ui.
També.
Tenim, sí, molts problemes. Jo volia dir, tenim uns temes damunt de la taula, a veure si em centro jo una mica. Però comencem per Sant Jordi, perquè jo crec que sempre va bé recordar una mica com va anar el dia d'ahir, els llibres que es van vendre, què va fer cadascú... Bueno, no sé, jo crec que és una diada que pot estar molt bé, compris o no compris llibres, però jo crec que per primera o segona vegada vaig venir a Castellà a Sant Jordi, després vaig estar a Barcelona signant el meu llibre i, us ho juro, jo tenia ganes de tornar a Sabadell perquè a Barcelona hi havia milions de persones pel carrer, a més amb una tarda molt bona. I, bueno, no sé, m'agradaria a l'Antonio, no sé...
Bueno, aquí hem de dividir el que és la diada mercantil de la diada festiva, no? Jo em quedo més en la diada festiva. La diada mercantil és aquella que hi ha un rànquing de llibres venuts i tal. Això a mi no m'interessa massa, perquè està una mica dirigida també per les grans corporacions editorials. Però bé, entenc que també ells vulguin per almenys tenir un dia per vendre llibres, que no és el normal, encara que sembla que n'hi ha un repunt, sobretot a la gent jove, a les persones més joves, que estan llegint molt més que no el que llegíem nosaltres quan érem joves, no? Uh-huh. I això és una molt bona notícia, encara que sigui el format que sigui. I aquí ja s'ha democratitzat els formats i bueno, sigui com sigui que llegeixen, no? Bueno, la diada festiva per mi és la millor diada que n'hi ha durant tot l'any. Primer pel temps. Sí que és veritat que a vegades ha plogut i ha fet... Però, bueno, aquest any ha sigut molt bo, no? Després perquè és un apropament a autors, que això no ho tens si no vas expressament a una presentació d'un llibre. I pots parlar amb ells, sobretot els autors locals, que són el que jo crec que hem de revitalitzar, no?, en aquesta diada. No tant les persones aquestes mediàtiques, sinó els autors locals. Jo, si cap any ni cap persona ha anat a parlar amb un autor local, sobretot, que vagin perquè és molt instructiu com ha fet el llibre, li pots preguntar el que sigui, no?, i comprar-li el llibre si t'agrada. I si no li compres, no passa res. O sigui, a vegades hi ha persones que s'apropen a un autor, hòstia, que no li compraran, és que no passa res, els autors reben les preguntes i l'interès ja li agrada, no? No n'hi ha tant mercantilisme com si fos altre. Per tant, la millor diada, un èxit de gent, i això que una persona tingui un llibre a les mans sempre és molt bo, no? Uh-huh.
I la rosa? La rosa, tu ets tradicional de regalar la rosa
jo, home,
a la parella.
Jo sí que li compro una rosa, sí. Uh-huh. I el llibre, doncs, a vegades és un per compartir, però sí que compro la rosa.
Jo a Barcelona l'altre dia, bueno, l'altre dia no, ahir, una persona, vaig trobar una persona francesa que em deia «Nous sommes venus de Toulouse». per, van venir expressament per conèixer la Dolores Redondo, que estava a Barcelona. Vull dir que això també... Que, llavors és quan jo vaig pensar, ostres, també aquí hi ha un turisme, no? Turisme que pot venir de fora, per, simplement per passejar, potser no, no per, tant per comprar, sinó perquè és una diada festiva de roses, de gent, els restaurants plens, vull dir que per Barcelona, que està relativament a prop del sud de França, o bueno, amb avió pots venir des de Roma, el que sigui, però vaig copsar una mica que hi havia un cert tipus de turisme. A Barcelona sempre hi ha gent, està claríssim, sempre hi ha turistes, no? Però que és una diada que també atrau a gent estranger, sobretot, no? També gent de fora de Catalunya, que també venen, que poden dir Barcelona no és igual la diada del llibre, la diada de Sant Jordi, no és igual a Madrid, que pot ser-ho a Barcelona, està clar. Carla, com ho vas viure tu ahir?
Jo vaig viure molt bé. Per mi Sant Jordi és dels millors dies de l'any que hi ha. No és només... És com el dia dels enamorats de Catalunya, no? Vivim molt així, és el dia de la rosa, el dia del llibre, és un dia preciós. Jo precisament vaig estar amb la Creu Roja venent roses i la veritat és que ens va anar molt bé. Aquí a Castellà pel matí hi havia molt bon ambient i crec que per la tarda encara va créixer. Després vaig baixar a Barcelona i és veritat que és una bogeria la quantitat de gent que hi ha. Veure tothom a més amb les roses és increïble, però bueno, a mi el que realment em fa il·lusió a Sant Jordi és que et regalen un llibre. Jo sóc de llibres més de roses, les roses no em fan tanta gràcia perquè la setmana ja s'ha acabat, ja no hi ha rosa. A mi els llibres em fan molta il·lusió i aviam, he de dir que he estat molt, com es diu, molt de nivell comercial perquè m'he agafat un dels llibres més venuts aquest any, que ha sigut el de Susan Collins, el Amanecer en la cosecha, però bueno, m'ha anat molt bé perquè me l'he acabat ja.
Ah, sí?
Sí, són 400 pàgines a Vineta Badalona, són 2 hores d'anada, 2 hores d'ornada, em queden com 10. Me l'he disfrutat moltíssim, però no s'ho compte.
Ja en diràs el mètode per llegir tan ràpid.
Està a Renfe moltes hores, va tan bé.
Ficar-te a Rodalies, entrar en un tren i bueno, esperar que surti, que pari, que, i llavors segur que te'l llegeixes.
Jo comparteixo que molta gent del meu cercle, que també llegim, per nosaltres Sant Jordi és el dia que et regalen un llibre i que el tens, bueno, que els teus pares et regalen un llibre, perquè és el típic de que llegies tant de petit que els teus pares et van dir no et compro més llibres, només de la biblioteca, i Sant Jordi era l'únic dia de l'any, a part dels Reis o alguna cosa així, o el teu aniversari, que et compren un llibre.
Sí, és veritat que ahir aquí a la plaça del Mirador hi havia molt bon ambient, el sol picava de valent, sí. Vull dir que realment diu, fa bon dia, però el problema, la temperatura era segurament de 19 o 20 graus, però el sol, la gent estava dient, ens estem cremant, no?, aquesta radiació solar, que és la que picava. Jo, de fet, no portava ni gorra ni ulleres i estava una mica... Però bé, es veia molt ambient de les llibreries. Avui llegia que tant la llibreria Vallès com a la Censaleta doncs, havien fet unes bones vendes importants, que naturalment els llibres més venuts, aquí tinc la llista, coincideixen els de castellà amb els de Catalunya en general. La catastròfica Visita al Zoo del Joel Dicker, que és... el nou llibre que ha tret, tant en català com en castellà. Naturalment, Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, i més ara amb la mort del papa. Vull dir, María Dueñas també, per si un dia volvemos. El llibre del Toni Cruanyes, La dona del segle, en català. En castellà, doncs també aquest senyor, el Manuel Sanz, que és aquest metge que parla sobre les experiències properes a la mort, la supraconsciència existe, que també s'ha fet molt famós. Bueno, no sé, són llibres que, bueno, que són els més venuts. Que una de les crítiques que feia l'altre dia també a Ràdio Castellà alguna persona era que sembla que dues setmanes abans ens diuen quins llibres hem de comprar, no? I hem de lluitar contra aquesta empenta que ens donen les editorials, però que al final molta gent acaba comprant aquests llibres i malauradament els escriptors locals o nacionals o provincials no acaben de tirar molt. Bueno, Sabadell, Roc Casagran, no? Perquè és un tio conegut a Sabadell, sí que és dels més venuts, però
perquè ha tingut un premi també,
i perquè ha tingut un premi també, llavors és com complicat anar contracorrent, però bé, mirant en positiu, potser el que interessa és que la gent llegeixi, no? Que aquests llibres que es compren a la diada de Sant Jordi no es quedin allà, mira, m'han comprat un llibre i forma part dels 50 llibres que t'han comprat al llarg de 50 anys i que la gent llegeixi, que és important. Agustí, tu com ho vas viure?
Pues no vaig tenir la sort de viure-ho amb tanta intensitat. Per un tema familiar que em va sorgir a primera hora del matí vaig haver de baixar a Barcelona, amb la qual cosa vaig viure a Sant Jordi la part negativa, perquè circular per Barcelona ahir era divertidíssim, un fart de riure, gent
avançant
cotxe.
Era un dia per no baixar en cotxe.
No, ja, però és que no em queda un altre remei. Però bueno, el cas és que al final la migdia vaig poder pujar cap a Castellà i aquí sí que ja ho vaig veure una miqueta millor i bueno, subscric totalment el que heu dit. O sigui, és un dia molt especial per tothom. Jo disfruto passejant per totes les parades dels llibres, mirant el que hi ha, el que deixa d'haver-hi. M'encanta, a més, anar a la meva dona. Llavors, normalment sempre li feia, de bon dematí li portava la rosa, pel tema aquest que ens va sortir no pudo ser, llavors vam anar per aquí mirant les parades de flors i, bueno, i al final vam acabar, no una rosa, no, li vaig comprar un roser de roses petitones, tothom deia, home, i per què agafes tot això? Digue, home, és que no hi ha cap planta que iguali la bellesa de la meva dona, li tinc que comprar quatre.
Que maco, vale.
Això. No, evidentment, la meva dona no veia el contenta que estava, però la de la floristeria també va somriure. I després, quan vaig passar ja el tema de llibres...
Bueno, tu veritat... ets un gran lector, eh? Vull dir, tu no t'esperes a Sant Jordi a comprar
no,
llibres.
Que va. Sí. Però, a veure, no et diria que aquí a la centraleta tingui un bono, però quasi. Llibre que busco, llibre que li demano, llibre que em porta. Però anàvem una mica pues, a tiro fixe. Em vaig comprar l'últim de Lorenzo Silva, que és un dels meus autors de capçalera. Després vaig trobar el d'un tal Josep Asensio, que m'han parlat molt bé d'ell, i mira, també me'l vaig agafar ahir. Aquest me l'he de començar a llegir.
Doncs, a més, aquest senyor t'ha de signar el llibre, no?
Sí, és veritat. Sí. El que passa és que, lo mismo, com que avui també ja et vaig dir que no sabia si arribaria a temps o no, pues mira, he vingut directe cap aquí. Però ja és un tema que tenim pendent tu i jo.
Molt bé, molt bé.
N'hi ha un tema que cada any passa, que és si el dia de Sant Jordi hauria ser festa o no. Jo crec que no. Jo crec que està bé com està. Perquè, a veure, sí que n'hi ha gent que a lo millor durant tot el dia treballa, bueno, pot ser, jo no dic que no, no? Però això de treballar pel matí o per la tarda i poder coincidir en un dia laborable amb la parella o amb qui sigui, a l'amic, i fer un vol, després anar a sopar i tal, és molt especial. Sent un dia festiu, jo crec que li treu una mica aquest caràcter de diada general, no? Perquè la gent que té una segona residència, doncs, a més aquestes dates, doncs, s'aniria a lo millor si fa temps, si fa bon temps. I aquí és, bueno, et trobes a molta gent que feia, jo feia ahir per Sabadell, n'hi havia un que feia 30 anys que no l'havia vist, perquè tothom està al carrer, no? I per mi no deuria ser festiu. No sé si vosaltres penseu una altra cosa, però per mi, encara que sigui Sant Jordi, el patró de Catalunya i tal, però no deuria ser festiu.
És un debat que surt cada any, perquè diu, els catalans celebrem una derrota, no? I llavors hauríem de celebrar, no sé si, què penseu aquí, hauria de ser la festa nacional de Catalunya, hauria de ser el dia
podria de Sant Jordi. Podria ser que sí, més que res pel motiu de ser el patró de Catalunya. Una diada pues, una miqueta representativa de tots. I el que diu l'Antonio és que moltes vegades ho he pensat, o sigui, ara l'any 2025 com estem, estic absolutament d'acord amb tu, però 40 anys enrere, quan jo estudiava, t'asseguro que se'm posaven les dents molt llargues perquè jo al dematí treballava a la tarda a la universitat i em quedava sense dia de Sant Jordi. A mi em resultava molt dolorós.
Bueno, tenies que esperar el cap de setmana que... O sigui, que caigués en cap de setmana.
No, ja, però és que no és el mateix el dia de la rosa, el regal és el mateix dia, que no fer-ho d'aquesta manera.
Ja, però bueno. Ara sí que pots gaudir, no?
No, sí, ara és... Doncs ara per mi cada dia Sant Jordi. Pot ser cada dia Sant Jordi.
Jo mantinc neutre. A mi m'agradaria que fos festiu, però sí que és veritat que, a part de que tot s'aglomeraria molt més, hi hauria molta més massificació de gent, que ja venim d'una Setmana Santa que ha sigut molt festiu... Potser sumar un altre festiu es faria feixuc, jo penso. Però sí que és veritat que jo puc assegurar que a la meva universitat no hi havia ni una unitat de persona a classe. I es feia classe, era un dia lectiu. No hi havia ningú. Ningú.
Clar, la gent estava...
Ningú.
Sí. Molt bé. Doncs ara que has parlat del meu llibre, no vull fer publicitat del meu llibre, però jo vaig viure allò que es diu la solitud de l'escriptor. És a dir, estàs allà una hora que em tocava a mi per... intentar vendre el meu llibre i veus que no te'l compra ningú, no? Perquè realment la gent va buscant d'altres històries, no? No llibres que no coneix. Només ara li explicava a l'Antonio, que va venir una noia, tal, el seu llibre, tal, a mi no m'agrada llegir, no sé què, i bueno, pues és una possibilitat, són 17 relats curts, i per tant, 17 dies, en 17 dies te l'has llegit, i tal, i vaig dir que el més llarg tenia 25 pàgines, i diu, ui, això és molt llarg, que no, jo no l'he llegit mai, llavors, clar, vaig dir, i ell diu, però li vas vendre al final? No, no, perquè diu que no li agradava, li agradava llegir, no? És, jo no ho havia viscut mai, no? El fet d'estar allà i a veure si algú s'acosta, i no s'acosta ningú.
Realment bueno, no però això, aquesta solitud és l'estadi normal de l'escriptor, o sigui, l'escriptor quan escriu està sol, i quan ven llibres també està sol. No?
Deien una dada que era important, diu que a Espanya surten 60.000 llibres cada any, 60.000.
Títols, no?
Sí, títols de llibres. La mitjana de vendes és de 50 llibres per autor. Naturalment hi ha la Dolores Redondo que ven 1 milió i després hi ha algú, no? I llavors li comentava, no sé si li comentava sí. amb ell, que hi ha un escriptor també de l'editorial on jo he publicat el meu llibre, que ha fet una publicitat del seu primer llibre impressionant per xarxes, no sé què, el ve a Instagram, no sé què, després bevent una Coca-Cola, no sé què, farem... Bueno, no, i el tio ha aconseguit en un any vendre 300 llibres. I dic, mare meva, amb tota la publicitat i la feinada que ja ha tingut i amb el que s'ha mogut per tot... I només 300, que diria, són molts, ja és més que la mitjana, no? Per tant, bueno, no sé quants vendré jo, però bueno, jo en aquest aspecte sóc molt humil, vull dir, no pretenc vendre molts llibres, però sí que pretenc que la gent se'l llegeixi. Vull dir, a mi m'agradaria que aquest llibre estigués a biblioteques. Vull dir, jo és un llibre que és molt de biblioteca, per gent que potser no està acostumat a llegir coses molt llargues i a cada història és diferent.
Home, bueno, ja podria ser bé, perdona, però és que m'ho has posat per arrematar a puerta. Que un acudit que hi havia de l'Eugeni, d'aquell que es troben dos amics, i he sacat un disco, sí, ja lo compré, anda, fuiste tu.
Ah. No, home, jo he venut uns quarts més, s'han venut 60 llibres i encara no està en distribució. Vull dir, és un llibre que encara no es pot trobar a les llibreries. Però espereu, agafo aquí un caramel. Això era al·lèrgia,
I los plataneros.
Bueno, no sé. Mentrestant, l'Adrià podria ajudar-me i dir, no sé com va viure ell, i així parla ell en comptes d'allò. Com va viure Sant Jordi?
Doncs mira, vaig viure treballant.
Ah, ostres.
Que és una cosa que cap de vosaltres veu fer.
Que ataque más gratuito.
Que ataque más gratuito. No, vaig estar aquí treballant i res. I
però
vaig
aquí,
sortir...
aquí dintre?
Aquí, no, a Castellà vaig sortir un momentet que vaig veure la plaça, que estava bastant animada.
Hi havia la Rocío, hi havia la...
No, això va ser al matí. Clar, jo treballo a la tarda.
Ah, vale.
Al matí vaig estar per Sant Cugat, que és on visc jo. Uh-huh. I estava bastant animat i haig de dir que crec que és millor sortir... O sigui, gaudir del Sant Jordi al matí que a la tarda. Uh-huh. Més que res, perquè hi ha bastanta menys gent i es pot caminar. I es pot mirar bé les paradetes, també.
I tu vas comprar algun llibre?
Vaig buscar un i no hi estava, i vaig comprar roses.
No,
roses.
Com que és igual, un llibre que una rosa, serveix per lo mateix, no?
No serveix pel mateix, però...
Mira que n'hi ha llibres, eh? I
sí, però estava buscant uno en particular i no estava. I vaig dir, em van dir que el portarien pròximament, llavors aniré aquesta setmana i el compraré, bueno, la setmana que ve.
Doncs molt bé, doncs l'any que ve tornarà a ser Sant Jordi, eh? El que no tornarà a passar l'any que ve és que es mori un papa, no? Això?
O sí,
vés a saber, perquè si l'agafen de 85 anys o vés a saber, o bueno, pot morir jove, però esperem que no. Parlem una mica del papa, no sé quina idea, perquè jo crec que és interessant, no sé si sou creients o no creients, però sí que és veritat que aquest papa doncs ha fet una mica de sotregada a l'Església Catòlica. Jo he llegit moltes coses i he escoltat coses increïbles també de monges, de capellans, de gent que diu ha intentat fer un canvi que ha aconseguit i és el principi. Hi ha una mica de por de veure si continuaran aquests canvis. Per exemple, és el primer papa que va posar fil a l'agulla al tema de la pederàstia, que és veritat que encara hi ha molt a fer, però és el primer que no ha mirat cap a una altra banda. Amb el tema dels homosexuals va dir aquella frase famosa de qui sóc jo per jutjar a persones que tenen una seva vida i si ells creuen en Déu, qui sóc jo, no? Com, que ja canvia una mica tota la idea de l'Església, que era no, nosaltres sí que som per criticar o per jutjar a una persona homosexual, no? Per tant, ha obert també amb el genocidi a Gaza, també s'ha mullat dient que això no era bo, demanant la pau. Hi ha qui diu que ha aconseguit més dintre de l'Església que fora, perquè malgrat demanar la pau, malgrat parlar amb el Putin i amb el Zelensky i amb el Trump i amb totes les guerres perquè s'acabin a nivell, diguem, polític, no ha aconseguit gran cosa, simplement doncs arreplegar molta gent que pensa com ell. Ha estat un papa molt humanista. A més, he llegit que cobrava, en teoria cobrava 300.000 euros l'any i ell va renunciar a tot el que cobrava i va viure en una casa que no va viure en un lloc on viuen els papes. Vull dir, el seu funeral també l'ha demanat molt, molt humil i molt pobre. Vull dir, no sé, hi ha molta... S'està parlant molt normal quan mor un papa. No sé quina idea teniu... del papa, que no sé qui vol començar, però sobre quina idea teniu, sobretot quines perspectives veieu a partir d'ara?
Pues jo sí que em reconec catòlic, però no sé si o fixa discontinu o a temps parcial, perquè no sóc de mi, no vaig a l'Església, ho tinc que reconèixer així, no sóc gaire d'anar als ritos catòlics, però sí que, la veritat, procuro ser conseqüent en la meva fe, i em van insuflar uns valors de nen que jo els he procurat mantenir tota la meva vida, però, en fi, no, o sigui, tinc aquesta contradicció interna que, la veritat, no és... em resulta bastant dura, perquè m'agradaria gaudir molt més de la fe, però no m'acaba de sortir. Espero que algun dia pues, pugui trobar aquest camí. Dit això, a veure, jo és que tampoc m'atreveixo... O sigui, per una banda, la notícia, quan vaig tenir la notícia de la mort del papa, primer de sorpresa, perquè la veritat, jo penso, quan es va posar malalt i com evolucionava, vaig pensar que aquest home no arriba a la Setmana Santa, es va refer, va tirar endavant... Quan el vam veure les primeres imatges a l'hospital, i ai, aquest home... Quan va fer la benedicció Urbi et Orbi, Déu, o sigui, em trec el barret amb el valor que va tenir l'home aquest a sortir i fer aquest últim acte, però clar, o sigui, estava vist que ja estaven en el compte enrere. Dit això, aviam, el seu legat, no m'agrada, o sigui, sempre fa molts anys en una conversa esportiva d'un entrenador de bàsquet que el van cessar, tothom parlava bé d'ell i li van dir, oiga, los jugadores hablan muy bien de usted, dice, oiga, en un entierro todos hablan bien del muerto. I en aquest cas està passant això. O sigui, totes aquestes lluances que comencen a haver-hi, i a l'origen d'algunes és que em fa somriure, de com pots dir tu aquestes coses de l'Eglà, per favor, però bueno, aquest és allà cadascú en la seva consciència. Jo no penso, no jutjaré mai el papa, però sí hi ha algú que m'ha agradat moltíssim, i era la seva, ho diria en castellà, la cercania, aquest ser proper amb la gent. O sigui, em va impactar molt un programa que va fer per televisió amb joves, aviam, per una banda, o sigui, jo, el meu líder, en l'àmbit que sigui, m'agrada que sigui un líder, no que sigui un col·lega. Llavors, això, aquest apropament està molt bé, però cuidadín, cadascun també ha de saber on està. I això, a veure, ho vaig trobar, no em va acabar d'agradar. Però, evidentment, tu has fet unes quantes pinzellades de la seva obra importantíssima, ha de tirar endavant. O sigui, això ha de ser un començament, sens dubte. Jo penso també de que justament aquest apropament que ha tingut amb la gent, ho deia això el cardenal Omella, de cara per Setmana Santa, a Barcelona, només a Barcelona, es van batejar 120 persones, que va dir que per Barcelona era un rècord mundial, però que diu que a França van haver-hi 10.000 batejos nous, va qual cosa, és possible, només possible, de que comenci a haver-hi una... A veure, amb totes les cauteles, amb totes les comilles i amb tot el... A veure, i amb molta prudència, de que potser comença a haver-hi algunes persones que tornen o s'apropen per primera vegada a l'Església, no ho sé, i jo estic convençut que és gràcies a la influència d'aquest papa. I llavors, com deies tu, què és el que pot ser? Doncs molt simple. Diuen que quan entren tots al conclave, es tanquen allà dintre, tenen la influència de l'Esperit Sant, i aleshores, per aquesta influència, sortirà el que ells considerin que és el millor pilot d'aquesta nau. O sigui, és l'única esperança que tinc.
Fixa't que la primera cosa que va sobtar del papa quan va arribar va ser que el seu primer viatge oficial va ser a la illa de Lampedusa, que era el tema dels immigrants que arribaven amb pateres, no? Va fer una missa, va tirar una corona de flors al mar, però a més el 2016, quan el Donald Trump ja va dir que aixecaria un mur a la frontera amb Mèxic, ell va dir: una persona que solo piensa en construir muros, no importa d'on estén, i no en construir puentes, no és cristiana, no? Com fill d'immigrants, que era, doncs també no va oblidar mai aquesta cosa. A mi em va sobtar molt també, perquè tampoc ho sabia, vull dir, clar, m'he hagut d'estudiar tot això per avui, i perquè a més m'interessava el tema, l'única església cristiana que hi ha a Gaza en funcionament, bueno, realment l'única que hi ha en funcionament, cada dia rebia la trucada del papa per veure, fins i tot vaig veure una conversa, com estàs, habéis comido i tal, vull dir, cada dia fins al... Crec que l'última trucada va ser dissabte i ell va morir dilluns, no? Vull dir que aquesta cercania, com tu dius en castellà, no només amb la gent més pobra o amb la gent més vulnerable, doncs és el seu llegat, no? L'altre, a nivell més polític, que ja sabeu, us recomano que mireu la pel·lícula Conclave i que la mireu abans de que surti el papa, perquè reflecteix perfectament tot el que passa. I a més el Javier Cercas, precisament, que ha escrit un llibre a més amb el papa i tot això, doncs deia una cosa molt important. Diu: mireu, aquest papa que semblava tan bo, tan angelical i tal, ha fet una cosa molt bona. Ha estat durant aquests 12 anys, em sembla que ha estat, l'encarregat de canviar tots els cardenals fins que ha aconseguit que el 80% pensin com ell. Per tant, això és una jugada política molt bona. Quan ell va arribar, només el 20% o el 15% pensaven com ells. Vull dir, ha tingut temps de canviar-ho tot. Per tant, és com molt difícil pensar que vingui un papa, diguem, ultraconservador, que tingui, no? Podria passar, no? Però a nivell, com si diguéssim, el Parlament, no? El Parlament dels cardenals no fa pensar que aquest 20% més ultraconservador pugui guanyar una això. Jo no sé si l'Esperit Sant després farà, no? L'Esperit Sant després no sabem com pensa, no? Però jo crec que hi ha molta gent vulnerable, molta gent que ha vist un acostament, no? Que potser ja feia temps que l'Església necessitava, no? Tenir alguna mena de relació amb la societat del segle XXI, doncs segurament hi hauria una, bueno, com una davallada de dir: ostres, quina pena, no? No sé, Antonio.
A veure, primer, com va arribar aquest papa? Va ser una arribada diferent a altres, no? De fet, ja 500 anys que no n'hi havia un papa com el Benedicto XVI, no sé com es diu en català, que és
Benet
XVI, no? Que va deixar el càrrec, i això va ser un cataclisme, no? Per així dir, inclús per la gent cristiana, no? O catòlica en aquest cas, no cristiana. N'hi ha una pel·lícula, que no sé si la coneixeu, és Dos papes, que és la relació que va tenir precisament, bueno, no sé si és figurada, però bueno, està molt bé, entre Benet XVI i Francisco I, no? El Benet XVI és el Anthony Hopkins i el Francisco I és el Jonathan Pryce, que ara a lo millor no sabeu qui és, però ha fet milions de pel·lícules.
Com es diu la pel·lícula?
Els dos papes.
Ah, els dos papes.
Sí, sí, perquè clar, era una cosa diferent a que hem viscut tots, de que n'hi haguessin dos papes. S'ha dit, d'aquest papa s'ha dit una cosa que, bueno, de tantes coses que s'han dit, n'hi ha una cosa que sí que precisament estava més qüestionat dintre dels catòlics que no els que no són catòlics. Els que no són catòlics hem vist un apropament de l'Església catòlica precisament a tot allò que tu has dit, no? Però la gent catòlica l'ha vist massa progre, per així dir-ho, per no dir comunista directament.
Bueno, algú li ha dit, no? El Milei va dir el papa.
Bueno, el Milei
no?
és que...
Era la encarnació del mal. Del sí,
bueno, sí, però és que té la manera. Però inclús jo conec a gent que és catòlica, inclús familiars, que m'havien dit que una vegada que es morís el Benet XVI n'hi hauria un cisma. Bueno, no ha corregut, no ha passat, però jo no sé per què, sí que és bé. Bueno, ara no sabia això de, del canvi de cardenals, però sí que, home, la oleada que n'hi ha general reaccionària apunta que el proper papa sigui una mica també d'aquesta corda, no? Encara, encara que molts papes que hem cregut així a la primera, que eren reaccionaris o que eren de dretes, per dir-ho, després han sigut molt progressistes, no? Ningú se'n recorda, perquè jo no havia viscut, no? Però el Juan XXIII, no? Per exemple, tenia una pinta de que era de dretes acollonant i va ser precisament el que va canviar la visió del que va deixar l'anterior, el Pius XI, amb la Segona Guerra Mundial, que va ser nefast, però ell va canviar, no? Doncs moltes vegades el que surti un papa que sempre... No, no, aquest té aquesta ideologia. A vegades ells canvien també per la relació que té, no? Per tant, i, bueno, i també hem de dir que venia de Latinoamèrica, que no és el mateix, a lo millor, encara que de jove, n'hi ha una pel·lícula que està molt bé, que era quan era ell jove i precisament era l'època de la dictadura militar de Videla, no? Està, i això se l'ha atacat molt.
Ja sabeu,
molt.
Tres pel·lícules per veure que cap de setmana Conclave, Los dos papas...
I aquesta no aquesta, sé com es diu. Pues ja. I n'hi ha una sèrie a Movistar que és sobre el papat, que està superbé també, és un conjunt de... Està
molt bé. Deixa'm que et talli, perdona, sembla que la influència del papa no és tan gran com pugui semblar, no? Ho dic per aquest papa, que ha intentat aturar la guerra d'Ucraïna, aturar sobretot els conflictes i tal, i no ha aconseguit absolutament res. La guerra ha anat continuant, moltes bones paraules, molt estic a favor dels immigrants, de tota la gent que pateix, però en el fons la influència ha estat més de discurs, no?, que no pas de, bueno, jo crec que els que munten les guerres no han fet ni cas del que deia,
bueno,
el papa, no?
Bueno, perquè és que Rússia i Ucraïna no ho sé, però Rússia és ortodoxa, o sigui, per més que li digui el papa de Roma, això ja fa mil i pico anys.
Ell ha intentat veure's amb diferents confessions, fins i tot amb musulmans, ha intentat aquesta... relació i no sé com es diu, comunió,
ecumenisme.
Ecumenisme, no? Ho ha intentat, no? Que hi ha hagut altres papes que jo no tinc res a veure amb els musulmans, no? I aquest ho ha intentat, però a més s'ha ficat en política, perquè directament li ha dit al Trump això no és de cristià, no? Però al final, pobret, no ha aconseguit res. Que és el que diu, no? A dintre de l'Església sí que sembla que ha aconseguit alguns canvis, però fora no...
És que si et fixes, o sigui, si agafem tota la història, el primer li van dir al papa de la Pau, el Benet XV, l'any 1914 el van fer papa, o sigui, és el que va viure la Primera Guerra Mundial, va fer totes les gestions sabides i per haver en tots els països europeus per buscar la pau i no li va fer cas ningú. Encara que no t'agrada, però Pius XII també va fer gestions, no li va fotre cas ningú. L'únic que més o menys li van escoltar una miqueta, però una mica més li costa la vida, va ser Joan Pau II. I és això que vull dir, pues que al final el seu discurs, a veure, com dius tu, són molt bones paraules, són molt bones intencions, el que sigui, però a veure, la influència avui dia d'un papa no és la que tenia fa 300 anys, que sí que podia aturar una guerra. Mentre ho estava dient, estava pensant en aquella frase que va dir Stalin: quantes divisions té el papa? I aquí està tot, aquí està tot dit.
Carla, no sé si és un tema que t'interessa o...
Sí, de fet, m'he estat informant moltíssim.
Com?
Que m'he estat informant moltíssim, sí. Perquè jo he de reconèixer que no havia estat mai havia sentit curiositat per la figura del papa, perquè jo estic una mica desvinculada del que són les institucions eclesiàstiques, potser, però m'he estat informant i, bueno, només dic que això, que són 12 anys de papat, que sembla que ell tenia un corrent una mica més progressista i que al començament va tenir molts mals rotllos, però d'una manera, amb la gent de la pròpia església. És més, algun dels cardenals va intentar fer-lo fora o havia intentat moure moviments dintre l'església per fer-lo fora, tot i que en plan, no es pot, però havia tingut molts enemics dintre de la pròpia església. Llavors, ara el que se'ns planteja és què passarà després, no? Segons ell, ha estat llegint, hi ha com dos grans potencials papes, Tenim un, perdoneu, no sé els noms, però hi ha un que és xinès i l'altre és italià.
Filipí.
Hi ha un filipí, sí.
I el xinès també em sona.
Més aviat, el que més es parla és un filipí.
El filipí també.
És important que no sigui negre, perquè segons les profecies, si és negre, s'acaba el món.
Ja està l'altre estrany.
Nostradamus sembla que va dir alguna cosa de que si venia un papa negre era la fi del món, per tant ha de ser blanc.
Doncs això, sembla que el filipí crec que és, també té un corrent bastant similar progressista que ha sigut aquest papa, i l'italià ja tindria un corrent més conservador, i sembla que és un dels grans preferits també, perquè des del 1300 crec que és que no s'escull un papa italià, i sembla ser que això és una cosa...
No,
l'últim papa italià va ser el Vino Luciani l'any 78, Juan Pablo I.
Juan Calvo, pues això, sí, ho he llegit malament, no sé,
això,
i bueno, però són els dos.
És que una altra vegada m'ho has posat per rematar de cabeça.
Amb això
que dius d'aquests dos possibles candidats, hi ha una dita que diu qui entra al conclave papa surt cardenal. O sigui, vol dir, amb molt poques paraules...
Ja.
O sigui, el
preferit no...
Efectiu, o sigui, el tema de fer travesses, que cuidado, quan va sortir Ratzinger, per exemple, sí que era bastant candidat en altres circumstàncies.
Però, en canvi, el pare Francesc no estava a les travesses.
Sí, però...
Però travesses de dos o travesses de deu?
Que el papa francès ja va estar a punt de sortir escollit successor de Joan Pau II. A veure, no, ho sento, no puc aprofundir més perquè ho he llegit molt per sobre. Alguna cosa va haver-hi que van dir, doncs mira, jo renuncio i que sigui el papa Ratzinger. Uh-huh. Benvingut. Llavors estava cantat que si renuncia, o sigui, el proper papa, sempre quan visqués encara el cardenal Bergoglio, seria ell, com així ha estat. Què vull dir amb tot això? A veure, doncs les possibles travesses que puguin haver-hi ara, jo no...
No
em jugaria un euro a fer una travessa, perquè segur que la perdo.
N'hi ha un tema important...
Espera, que no sé si la Carla havia acabat.
Ah, no, que una curiositat que sí que he llegit que existeix és que per primera vegada en tota la història papal... hi ha un màxim de 120 cardenals electors, que els electors són els únics que poden triar papa, i és un màxim de 120 que poden participar en l'elecció, però aquest any sembla ser que hi ha 135 possibles...
134.
134. Perdona.
els números ho sento, però
no,
és que...
No vindrà d'un, ara.
És que és de formació professional. Perquè, a més, eren 134, que aleshores eren 133 perquè el cardenal Cañizares de València, per qüestió de salut, no anava. Està sortint ara que pot haver-hi un 134, perquè també hi ha el tema del cardenal Impectore, que acostuma a anomenar el papa en el seu testament, que això encara està en l'aire.
Està informat, l'Agustí. Està informat del tema. Bueno, deixem acabar...
No,
home, ja va bé que se'm corregeixi, òbviament, que és per primera vegada passa això i no se sap què passarà amb aquells 15 cardenals electors que no se sap si podran participar o no. Curiós. Ja està. Cantar balança, també.
El que volia comentar... Que
un minut, perquè vull acabar amb un tema també...
Hi ha un tema important, que és que era jesuïta, i això que sembla que no sigui res, hem de recordar, els jesuïtes varen triomfar o varen néixer, com aquell que diu, com a resposta... també entre cometes, o sigui, com a resposta als protestants. Els protestants no arriben a Déu, estic simplificant molt, no vull fer aquí ara una història del jesuïta, però els protestants volen arribar a Déu sense tenir que haver cap intermediari. I els jesuïtes, precisament, el que feien, o el que proponaven, precisament era això: tu pots arribar a Déu sense necessitar un intermediari. El que ha dit abans l'Agustí és de jesuïta de primer de jesuïta, perquè ell arriba a Déu sense necessitat d'anar a l'església, i això és la gran avantatge que tenen els jesuïtes, o aquest papa, precisament, de dir, escolta, tu pots ser com siguis, mentre que arribis a Déu, a mi m'importa tres pepins, perdoneu per la... I això és de el bo que ha fet precisament aquest papa, que si el que vingui això es patja, doncs farà malament.
És important fer-te dos matitzacions, és que és importantíssim. El tema dels jesuïtes, la seva naturalesa és que, per dir-ho d'alguna manera, eren l'exèrcit del papa, perquè els jesuïtes tenen un quart vot, que és el d'obediència al papa, que no tenen les altres ordres religioses. Això és molt important. I després, això que acabes de dir tu ara, que aleshores pot... O sigui, el tema aquest de com es pot accedir a la... a la santedat, que segons els protestants, ara te vas a reir. Això també ho proposa un senyor que es diu José María Escrivá de Balaguer. I deixem-ho aquí i farem un dia, un altre dia, un altre programa d'això.
No sé, no sé. Si
jo sí que t'ho dic.
No sé, que és protestant.
No. És una altra...
Bueno, era broma.
És que entraríem en un tema apassionant, però que a mi m'encanta, però ja farem un altre programa.
Bueno, ara estava mirant el calendari, com que la setmana que ve no tenim programa perquè és festiu, és molt probablement a l'altra setmana ja tinguem Papa Nou, perquè s'està parlant del dia 5-6, que es pot saber, per tant...
Hòstia, a mi em pilla el Camino de Santiago.
Se'n va un mes de Camino de Santiago, que no el tindrem aquí, però bueno, i després me'n vaig jo també dues setmanes, així que quins programes ens queden? Poquets, eh? Però jo crec que tindrem temps a parlar del nou papa. Queden 5 minuts, hi ha un tema que m'ha sobtat molt, perquè hi ha un tema que a mi que m'interessa molt, que és el tema de la intel·ligència artificial, perquè clar, jo ja tinc una edat i no sé què veuré.
Però igual... en 5 minuts vols parlar
sí,
d'això?
Sí, en 5 minuts. Bàsicament perquè he llegit una cosa que ja...
Un meló que ja
el deixarem obert per un altre problema. No, però bàsicament sobre el tema... He llegit una cosa sobre... Que, bueno, clar, la intel·ligència artificial va fent cosetes i una d'elles és que està fent de terapeuta, no? Bueno, són assajos clínics que en comptes de tenir un psicòleg o un psiquiatre tens una... no sé, no persona no diré, però bueno, alguna mena de relació amb un amb un mecanisme que et vas dient, no sé, i clar, és una pregunta, tenim 5 minuts, de dir, una intel·ligència artificial ens pot ajudar anímicament a una persona que està en una depressió, penseu que això ho veieu possible? Perquè, no sé, suposo que una persona més jove com la Carla sí, i els que són més grans, no sé, com ho veieu? O sigui, acceptaríeu... A veure, una pregunta més concreta. Acceptaríeu que una intel·ligència artificial fos el vostre terapeuta... terapeuta? A nivell de personalitat? O...
A veure, jo estic bastant en contra de l'ús d'intel·ligències artificials, però tot i que és veritat que porten present a la nostra vida molt de temps i ho seguiran portant present i aniran configurant una mica diverses coses, jo no crec que un tractament, ja sigui psiquiàtric o psicològic, te'l pugui portar a la intel·ligència artificial més que res, perquè tota aquesta part de matisos, ironies, emocions, encara no la tenen prou, no la coneixen prou. Sí que és veritat que s'ha demostrat que les IAs, per fer alguns diagnòstics tenint en compte els símptomes, han resultat ser molt efectives i poden ser una ajuda pels psicòlegs o psiquiatres. Llavors, en la trobada d'un diagnòstic i per entendre alguna cosa que et pot passar, podria ser útil, també tenint en compte que tot el que és salut mental és molt difícil estar aglomerat de gent, és molt car també quan vas a una privada, però sí que trobo que el tractament psicològic o tractament psiquiàtric no te'l podria fer una intel·ligència artificial.
Agustí?
Perquè mira, evidentment, jo si algun dia necessito un psicòleg, si és intel·ligència artificial, senzillament me'n vaig. Prefereixo anar un capellà. Conyes a parte, com diu la Carla. En tot cas, serà com una ajuda, serà un complement, serà una eina, serà un element. Però, a veure, potser d'aquí a 1000 anys sí que una màquina podrà substituir a una persona, un ésser humà.
Tu parles de 1000 anys.
És que no em crec que la setmana que ve, ni l'any que ve, ni dintre d'un segle sigui possible. I després, igual que t'he fet la conya amb el disc, el llibre, pues ara és que ara lo mateix, que sigui, quan em diuen sempre això, la intel·ligència, me'n recordo que el departament d'intel·ligència, pues lo mismo.
Bueno, igual que tu quan tens un símptoma vas a buscar a internet i et tornes boig perquè si et dol un dit és que està ja per alquilar, per llogar la capsa de pi, doncs amb això, jo intel·ligència és una altra cosa. Intel·ligència la tenen els professionals. Intel·ligència artificial, jo, és que se'n parla molt d'intel·ligència artificial i són bases de dades ultra grans que el que fan són relacionar i a lo millor donar una contestació. Per tant, jo crec que mai una persona podrà interactuar de la mateixa forma persona a persona que no persona i màquina, no? Dit això, sí que pot ser molta ajuda el que deia la companya, no? De a professional, doncs, una ajuda sí que pot anar bé. Però això és el mateix que els autors de llibres, o sigui, una intel·ligència artificial podrà fer millor un llibre que un escriptor? Doncs a lo millor sí, a lo millor sí. Però darrere d'un llibre dolent n'hi ha una persona que té sentiments, i darrere d'un llibre molt bo d'intel·ligència artificial, doncs no n'hi ha aquests sentiments, i jo, per tant, prefereixo no utilitzar-ho, no? No utilitzar-ho. Sí que puc utilitzar-ho, però que no arribi a substituir a una persona.
Jo crec que no som gens realistes, que perquè l'altre dia llegia que en 15 a 20 anys, que espero que estiguem tots aquí, no ens podem imaginar la intel·ligència artificial el que pot canviar. Fins i tot professors a la universitat, a les escoles, poden ser robots. L'altre dia al Japó robots ja corrien amb persones amb una cursa, vull dir, coses que de moment no fem hi-hi ha-ha, però jo crec que no està tan lluny que veiem unes olimpiades on hi hagi corredors humans amb corredors màquines, no?
Bueno, però aquí està l'ètica també, o sigui, sí, una cosa sí, sí. És el que tu preveus que pot passar i una altra cosa és el que tu vols que passi, no? Mm-hmm.
I jo per exemple, no, no m'agradaria. Un metge pot ser un robot perquè té tot el teu historial ficat allà, sap, i potser quan tu vagis a un metge i em fa mal aquí, doncs la teva casuística tal, tot el teu tal, doncs me són angines.
Bueno, però també històricament ells, per exemple, tenien el Vademecum, que els serveix per tal, sí. Sintomatologia tal, pot ser una eina d'ajuda als metges, recordem també que han de recordar molta quantitat de dades i que també es poden equivocar, llavors com a eina complementària a la tasca que ells fan, jo no hi veig cap problema, sempre ens hem ajudat de... Quan no teníem la calculadora teníem una app, quan ells no tenien la intel·ligència sí. Artificial o Google tenien el Vademecum, o sigui, això, bueno, van canviant i van evolucionant les eines que tenim.
Esperem, jo almenys espero que no substituïm mai les màquines per els humans, no? Al revés, no? Que no substituïm els humans per les màquines, perquè això seria, per mi, el fi de la humanitat. Que bé que ha acabat, eh? Ha acabat així. L'Adrià està obrint la boca, que em sembla que s'ha avorrit molt avui.
No, no m'he avorrit, és que estic cansat.
Clar, és que plegues ja, no?
Plego jo.
Doncs nosaltres també pleguem i deixem marxar a tots els que tenim aquí. Gràcies, Antonio, gràcies, Agustí, gràcies, Carla. Gràcies, Adrià. I bueno, d'aquí 15 dies, havem-vos papam. Potser.
Fumat
o no. Vinga, adéu-siau.
Adéu-siau.
Passo bé.